Moreno i Ansu han estat els autors dels gols mallorquinistes, mentre que per l'equip basc ha marcat Borja. Amb aquesta victòria, els homes de José Luis Oltra es col·loquen a la 15a posició de la Lliga Adelante amb 21 punts. Amb aquesta informació esportiva arribem a les 10:04. Nosaltres ho deixem aquí. Les notícies tornaran demà, serà ja a les 8 del matí, amb el primer butlletí de la jornada.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, que està davant l'ordinador, de Maria Femenies, de Cate Nicolau i en Carles Albarracín, a més també d'en Nahuel Sibiesi, que està a Eivissa, i en els comandaments tècnics, el nostre Bernat Nadal, tot junts per donar-se benvinguda en aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Per cert, bon vespre, Borja, pots explicar què és això i per què no me deixaves parlar?
Bona nit a tots. Bé, això que sona és una petita mescla que hem preparat per aquesta ocasió de diversos temes de la banda sonora de la pel·lícula i de la sèrie posterior de televisió Stargate, que signa, per cert, en David Arnold. Supos que estireu d'acord en que, en certa manera, té molt que veure en el tema que tractarem avui.
Jo penso que sí, supos que la resta de la taula com...
Totalment.
Sí, no?
Sí.
Perfecte. I d'ara, ara si un cas ho explicam. Perquè en el programa de les seus que varen fer ha duit una miqueta de cua, això ja ho ampliarem, però en aquell programa va haver un moment que vaig comentar una coseta molt simple i en Sergio va saber just en el moment de què estava parlant. I era que m'estava referint a la mòmia del rei Jaume II que es troba a la seu de Mallorca. És un sarcòfag amb una mòmia dins un temple, aquí a les Illes, com si nosaltres fóssim egipcis. Una tomba de la que després contaran la seva principal curiositat, però que va ser un dels motius, no, de fer aquest programa dedicat a les mòmies, encara que un altre motiu, evidentment, és l'exposició que ara mateix, ara no, de vespre no, evidentment, sinó aquest dia, si fins al gener, s'està fent en el Caixa Fòrum, en el Gran Hotel a Palma. Per cert, vàrem anar plegats, en Sergio, en Borja i jo, a veure-la, i bé, si dona temps, ho comentarem. I ara també fa unes setmanes, tres, crec que és, quan la gent estava celebrant aquesta cosa més moderna anomenada Halloween, un se'n dona compte de que tot va evolucionant. No ho dic ara per la festivitat en si mateixa, ni per la pèrdua o no de tradicions pròpies, ni com l'antiga celebració nostra ha pogut derivar amb això que es fa ara. No, això amb absolut és el debat d'avui, com han demanat moltes vegades, és vera, però, sinó que m'estic referint a Halloween per un altre motiu totalment diferent. Perquè fixeu-vos, fins fa poc, a la segona meitat del segle XX, podem dir que els éssers de por, els més terrorífics, podrien ser els licàntrops, com Somollop, sona raro això, no?, d'Homollop, però bé, també els vampirs, com en Dràcula, els monstres, no? Tipus en Frankenstein, i el quart tipus serien les mòmies, aquells éssers, no? Que en la literatura i el cine i les històries de malediccions, per que en qualsevol moment s'han d'aixecar i fer-nos mal, atacar-nos, menjar-nos el cervell, agafar la nostra energia. Sí, això sé que ara ja no ho fan les mòmies, ara això ho fan els zombis. I què té a veure tot això en Halloween? I que per circumstàncies, no perquè hagi anat jo, que no dic que sigui divertit, però no he anat, i de vaig veure gent disfressada per festes de Halloween de coses, no? o de animals o de bèsties que feien por, de protagonistes de jocs d'ordinador i de consoles, de personatges de pel·lícules com en Freddy Krueger. Per cert, també qualque dia, companys, hem de parlar dels somnis, perquè un s'imagina lo d'en Freddy Krueger i és vera que fa por, però bé, ho deia tot això per lo de ser disfresses. Però curiosament, de mòmies no en vaig veure cap. Així que ara estem aquí nosaltres, disposats a recordar a ses oblidades del Halloween, perquè els licàntrops han estat substituïts per ses possessions demoníaques i aquestes aparicions de nines de l'exorcista, o aparicions fantasmals, com tots aquells vídeos i fotos que es passegen per internet de nines en robes blanques amb una cara de monstre, no?, que lleva sa son. Els Frankensteins han estat substituïts, sa meva opinió, pels esquelets. Els vampirs encara per ahí que es mantenen, que s'aguanten, i les mòmies que han estat substituïdes per zombis. Això, tanta pel·lícula i tanta sèrie, a Sergio, que a tu t'agrada tot això, i les mòmies que han desaparegut. De fet, quan eren petits, record que era la típica disfressa de mòmia. Els més afortunats les tenien fetes amb venes, però a la majoria ens tocava un termós amb el paper de vàter. De fet, també les mòmies es van popularitzar arrel de la literatura i ja ha entrat en el segle XX, en els començaments, per al cine. Que és el mateix realment que ha passat amb els zombis. De fet, la meva opinió, hi ha un abans i un després amb els zombis. Bé, pot sonar això. Aquest va ser el vídeo que Michael Jackson va gravar, va ser el primer vídeo complicat que se va fer, i va ser quan pens que se va popularitzar la cosa aquesta dels zombis. Supos que molts ara se'n recorden.
A IB3 en ràdio, Font de Misteris, amb Gemma Font.
Fins aquell moment estaven ses mòmies en els tebeos, quan encara no deien còmics, amb aquelles venes penjant, caminant com si fossin noctàmbuls. També sa programació infantil, quan Nepi i Blas, ara se m'ha vengut en el cap unes mòmies que caminaven així amb els braços estesos, una imatge que ha quedat com antiquada. Precisament com antiquada, i diuen que ses mòmies més antigues del món són ses egípcies. De fet, ara fa d'haver-se un any va sortir a la premsa que la mòmia més antiga del món, així era el titular, va morir assassinada per l'esquena d'una punyalada, que dic jo que devia ser o de pedra polida o semblant, tal vegada obsidiana, no ho sé, perquè crec que el metall és una miqueta posterior com a tal, no sé per què és metall. Bé, i d'ara sabent tot això, que el varen matar per l'esquena, que li varen foradar un pulmó des d'enrere, ferir-li també crec que era una costella, que tenia entre 18 i 20 anys i que va morir de bé l'any 3400 abans de Crist. Ara ja només falta que mos diguin qui va cometre el crim. Bé, perdó, el presumpte crim, perquè ara sempre s'ha dit això de presumpte. El cas és que aquesta mòmia, la més antiga del món, diuen que està en el British Museum, i de resulta que no és la més antiga. De fet, les més antigues, de mòmies artificials, no pareix que siguin les egípcies. I aquí entraríem amb altres dilemes i històries amagades. Històries fantàstiques d'antics mons habitats del que no ens ha quedat més que restes inconexes i que probablement no saben interpretar bé, no? Bé, tampoc ara parlarem d'arqueologia, que estem parlant de mòmies. I i deia lo d'imatge antiquada, per això anam a l'antiguitat, perquè aquí haurien d'anar al començament, a les mòmies anomenades més antigues del món, que com tots sabem, ja que així ho varen publicar fa poc, resulta que...
Mòmia más antigua del mundo murió apuñalado. Ginger, la mòmia más famosa del Museo Británico, llamada así por su pelo rojo, murió de una puñalada en la espalda, según exámenes médicos revelados a través de la tecnología 3D, informa el Daily Mail. Ginger, con 5.500 años de antigüedad, se encuentra en el Museo Británico de Londres desde hace más de un siglo. Era un joven que murió de una puñalada en la espalda, indica la nueva investigación. Los médicos forenses, que estudiaron el cuerpo de la momia a través de una autopsia virtual, llegaron a la conclusión de que el hombre pelirrojo fue asesinado violentamente. Ginger pertenece a la época predinástica, alrededor del 3400 a.C. Tiene cabello rubio rojizo, la piel blanca pálida y sus uñas aún están intactas. No tiene renombre internacional a pesar de ser más antiguo que otras momias famosas, como la de Ramsés II o Seti I.
I de vist tot això, resulta que no, que les mòmies més antigues del món no estan a Egipte. Estan, que se sàpiga avui dia, perquè cada poc se fan nous descobriments, i de molt probablement estan a Sud-amèrica, allà per el desert d'Atacama, on hi ha unes mòmies molt desconegudes, però molt més antigues que les famosíssimes egípcies. I per què sempre parlem de les mòmies egípcies abans de que les sud-americanes? Idò, és un misteri. I aquestes mòmies antigues estan a Xile, també en el Perú, i això em fa recordar una curiositat que de fa anys ja, que una persona peruana, una jove amb estudis, em va contar d'una mòmia molt popular que tenien allà, que tenia forma, diuen, d'extraterrestre. Per ell que la varen retirar del museu on era, sense donar massa explicacions, i no vaig tornar a saber res més. M'havien d'enviar una foto, fins i tot me deia que en el museu tenien postals en la seva imatge, però finalment coses de sa vida no me la varen enviar. Això devia ser l'any 2006-2007 més o menys. I una mòmia d'aquelles superantigues que tenia sa típica forma que actualment nosaltres li estem donant en els extraterrestres, segons en digueren, no? Tenia un cap molt gros, en forma com de bombeta, amb uns ulls grossos. Què devia ser? I de no ho sé, jo miraré i el que surti aquí ho contaré, perquè, però així ja començam, ja tenim un altre misteri, no?
Perdoneu, no sí. Vull ser desconsiderat a ningú, però això del cap d'extraterrestre sona conya total, eh?
Hombre, sí, sona, sí, és vera. Però jo abans d'opinar, jo vull tenir informació, a veure mem a què és el que se referia, no? A lo millor és qualsevol tipus de jo que sé, de malaltia o de deformació que li varen fer, no ho sé. Jo m'imagino el mateix que tu, Carles, però jo penso que estaria bé que cercassin la informació, no? Anar a l'arrel i a la font, a veure mem què és el que trobem. Bé, jo estava dient això de les mòmies del Perú, o les de Xile, que són les més antigues del món. I hem de tenir en compte que hi ha dos tipus de mòmies. Són les momificades per causes artificials i les que ho són per causes naturals. Les artificials, lògicament, són les que mitjans un procediment humà es tracta de donar perdurabilitat a un cos per tal d'evitar doncs, que es podreixi, que és l'efecte natural. Això seria seguint un mètode, el que sigui, les típiques de les egípcies. I ara en Borja, si un cas, ens contarà un misteri relacionat precisament amb aquest tema.
Bé, començaré de manera contundent, si vos pareix.
Vinga.
A l'any 1992, la doctora Svetlana Balabnova, de l'Institut de Medicina Forense a Alemanya, mentre analitzava unes mòmies, va fer un descobriment entre sensacional i desconcertant. Va trobar restes de nicotina i cocaïna en el pèl, a la pell i a les restes de músculs. Lo verdaderament estrany és que era un grup de mòmies egípcies de la dinastia 21 en 3.000 anys d'antiguitat. Això hauria de ser simplement impossible, no?
Hombre, sí, més que res, perquè aquestes substàncies, vull aclarir, que tant el tabac com la cocaïna, en principi són productes originaris d'Amèrica, i en aquella època, evidentment, encara faltaven un parell de milers d'anys perquè arribéssim a Amèrica, no?
Així és, però encara n'hi ha més. L'any 1995, va trobar una altra mòmia en les mateixes restes. I com sol succeir en aquests casos, la comunitat científica va fer un escàndol acusant-li de frau i d'altres barbaritats. Però encara que sigui desconcertant, aquesta no era la primera vegada que se trobaven restes de nicotina a una mòmia egípcia. La primera vegada va ser l'any 1976, quan s'analitzava en el famosíssim Ramon VII II, fill de Seti I. En aquella ocasió, no obstant, el fet va quedar teòricament en anècdota, ja que se va pensar que les restes de tabac serien de qualque altre investigador descuidat, i no se'ls va donar més importància. Però tot això planteja un enigma de proporcions formidables. Com és possible que mòmies egípcies tinguin restes de plantes que no se van conèixer teòricament ni a Europa ni a Àsia fins al segle XVI? Seria aquesta una altra prova de que en Colón no va ser el primer sinó el darrer en arribar a Amèrica, que és precisament, com dius, on se troben aquestes plantes?
Perdoneu, de què estem parlant? D'un objecte fora del seu lloc temporal? Això que vosaltres dieu, o parts?
Hombre, podria tractar-se d'això? Hombre, podria mirar-se també això. Aquí s'ajuntarien massa coses, no? No ho sé.
Sí, certament és curiós i significatiu que les primeres mòmies de les quals té constància la història de la humanitat venguin precisament del continent americà.
Sí.
Com has dit, Xema, aquestes se troben a Xile i a Perú i tenen una antiguitat de fins a 9.000 anys. A Sant Dequim, el manco el doble d'antigues que ses d'Egipte.
Segons ses darreres datacions.
Sí.
També
i és més curiós encara que fos habitual en el procés de momificació en aquelles terres surts de la nicotina i de la cocaïna. D'altra banda, és sabut per tots que diverses cultures precolombines comparteixen amb Egipte el culte solar, la creu de la vida i, a més, les famosíssimes piràmides. I què mos volen dir totes aquestes similituds en diverses cultures tan separades en el temps i a la distància?
Jo personalment no ho sé, no? Però com sempre hi ha aquesta sensació de que ens falten dades, no? Quan es van habitar terres que en teoria no estaven habitades, no? Jo crec, veig que en Sergi ha estat prenent notes tot el temps, això ho tenim que fer aviat, un programa tractant un poquet d'aquest tema, perquè quan es va habitar realment Sud-amèrica i com, no? Perquè hi ha tantes dubtes, tantes dades que no es corresponen, no ho sé.
Bé, ja per acabar, només recordar que Amèrica ja dominava en la momificació quan en el vell continent, o fins i tot en el nord d'Àfrica, no se dominava ni l'agricultura, ni la ramaderia, ni oficialment existien ni ciutats, ni escritura, ni res semblant. Ja ho has apuntat fa uns minuts, Xema, però en tot aquest embull misteriós, per on trec a dir un record, una resta d'una cultura fascinant i ancestral.
Està bé. Ara parlàvem de les més antigues, no? Que això que deies, però siguin de quan siguin, resulta que també en tenim aquí de mòmies. És que aquí, a les nostres illes, com sempre, tenim de tot. Com aquesta que he dit en el començament, perquè aquí a Mallorca hi havia una tradició una mica escabrosa amb el nostre rei en Jaume, en Jaume II.
Espera un moment, Gemma, entre de xerrar de la mòmia d'en Jaume II, podem xerrar d'una altra mòmia molt més antiga que tenim aquí als Balears, concretament a Palma, i més concretament al Museu Bíblic, que es troba a la plaça de Sant Jeroni, just a vora de la Port de l'Escamp.
Ah, sí, el Museu Bíblic de Mallorca, que és pràcticament desconegut per la gent de Palma, bé, de Mallorca, jo crec que és desconegut per quasi gairebé tothom, no? Ben, Sergio, i abans de passar amb el nostre rei Jaume II i el que volíem comentar, pots, si un cas, fer-nos una miqueta de resum de què és, sí, això que podem trobar en el museu.
Sí, idò, aquest museu, i per això t'he fet aquesta interrupció, atesora ni més ni manco que l'única mòmia egípcia a les nostres illes. I qui és? I com va arribar aquí? Bé, la història d'aquest museu es remunta fins a l'any 1913, quan el famós bisbe Pere Campins, juntament amb el futur bisbe de Menorca, Bartolomé Pasqual Marroig, van fundar aquest museu. Entre els seus tresors trobem aquesta mòmia única al nostre territori. I de qui és aquesta mòmia? I d'aquesta mòmia, que es remunta cronològicament fins al segle I antes de Crist, correspon a un jove de 16 anys anomenat Irt-Hor-Ru. Segons els estudis que coneixen sobre aquesta mòmia, aquesta momificació hauria estat una cosa molt excepcional per a aquest jove, ja que en aquells anys el procés de momificació era molt poc habitual. Com a curiositat, podem dir que el jove s'havia acabat de casar. I com podem saber això? I de per les collars que du el jove. En aquells temps era costum que una vegada l'home moria, la seva dona llevava el seu collar de casada i li col·locava el difunt abans de ser enterrat i en aquest cas momificat. També com a curiositat, i en deixar moltes coses que poden trobar en aquest museu, podem dir que tenim, sí, aquí, a Can Nostre, la col·lecció de papirs d'escriptura hieràtica més antiga d'Espanya i que contenen aquest papirs, pues, i de fragments del conegut com a Llibre dels Morts.
Molt bé, bon resum, sí senyor. De totes maneres, has dit que tenim una mòmia egípcia, ara recordem que no n'hi ha una, a Mallorca n'hi ha més, perquè està aquesta exposició, Mòmies Egípcies, el secret de la vida eterna, fins al dia 26 de gener en el Caixa Fòrum. i allà també n'hi ha de mòmies egípcies. Està molt interessant això, Sergio, gràcies. Com també, lògicament, és interessant la quantitat de restes egípcies que hi ha repartides per tot el món, com fins i tot aquí a Mallorca, no? Ses que més són desconegudes. Per cert, per anar a aquest museu, què hem de fer? Perquè és que és desconegut, desconegut.
Sí, el més fàcil és demanar informació per concertar una cita al mateix museu bíblic que es troba al carrer Seminari número 4 de Palma o cridar el número de telèfon 971-213-100. Repeteix que 971-213-100.
Molt bé, Sergio, de veres, molt interessant aquesta aportació. Si un cas poses les dades que has dit en el Facebook i així els oients que puguin ho podran copiar, apuntar i si un cas, pues mira, d'anar-hi, no? Bé, després de tot això tenim en el nostre Jaume II, que no sé on estava ja. A veure...
Per cert, ara m'ha rebé. Hi ha qui diu que precisament en aquest edifici, en el número 4 d'Esquerra Seminari de Palma, on hi ha el Museu Bíblic,
sí,
també hi ha certes presències fantasmals. Va bé, si vols ho deixem per un altre dia.
Sí, no, sí, però també de fantasmes també en tenim un bon grapat. Però bé, no, ara, de totes maneres, el que em fa ràbia del tema de les possibles aparicions en aquests edificis públics és que després t'ho conten, però després vas allà en son micro i ningú vol dir res. Però bé, ho investigarem, eh? Vaja, si ho investigarem. Sí, Jaume II, estàvem xerrant que hi havia una macabra tradició. Dèiem que teníem en es boda en Jaume II momificat i ha estat durant molts anys objecte de la curiositat del públic. En Gaston Boulier, el periodista francès que va deixar recollit la seva obra, Les Illes Oblidades, i la va deixar recollida les seves vivències a les Balears, quan va venir allà per segle de nou, és una obra molt interessant, semblant en el di Balearen de l'Arxiduc, i en aquesta de les Illes Oblidades, a la pàgina 24, en aquest cas de l'edició d'en Moll de l'any 1973, mos conta, Cati.
Avui a hora baixa us mostraré una cosa ben estranya dins la catedral, en dia un dia en Sallarès. Jo havia quedat impressionat quan entrava dins del port per l'aspecte d'aquell edifici imponent i grandiós, vist des de la mà, i ja havia manifestat el desig de visitar-lo aquell dia. El meu amable company sempre havia trobat motius per a retardar aquesta visita, però un cap vespre anàrem a la catedral. La immensa nau estava submergida dins la fosca. Unes mallorquines vagament entrevistes, agenollades damunt les lloses, passaven el rosari, sense aturar-se més que per agitar silenciosament els ventalls. També hi havia alguns homes que resen fervorosament. Després, el cant cessa, els ciris s'apaguen a poc, i els canonges se'n van silenciosament, desapareixent d'en un en un, dins l'ombra de les altes columnes. Llavors, qualcú s'acosta a nosaltres i murmura: «Venguin». El seguim. Un capellà i un amic d'en Sallarès venen amb nosaltres. Confés que estic extraordinàriament intrigat. Encenen torxes i ens troben davant un sarcòfag de marbre negre que per damunt té un ceptre, una espada i una corona reial. A un dels costats llegeix la següent inscripció gravada al marbre: «Aquí reposa el cadàver del serenísimo señor don Jaime de Aragón II, rey de Mallorca, que merece la más pía y laudable memoria en los anales. Falleció en 28 de mayo de 1311». «Obriu», diu en Sallarès en veu baixa. Fiquen una clau dins el marbre i es lleva un dels costats petits. Hi ha un taüt, l'estiren cap a de fora. El cadàver del rei és davant dels nostres ulls, vestit d'ermini, la boca ben oberta i les òrbites molt endinsades. Amples gotes de cera que han caigut dels ciris semblen llàgrimes coagulades damunt la cara ferotge. Es diria que aquest cadàver passa pena de les mirades que pertorben el seu darrer son. A la claror de les torxes, la corona llu i l'espasa resplendeix com si encara quedassin rajos gloriosos dins aquelles despulles fúnebres d'una reialesa. Després d'uns instants d'aquest espectacle, tornen a ficar el taüt dins la tomba, roden clau i tornen a travessar la nau immensa, on ressonen les nostres passes damunt les lloses. Després tornen a veure les estrelles en el cel d'un blau profund i les cases blanques argentades per la claretat de la lluna. «Bé», en diguen Sallarès, «quan hagueren deixat les ombrívoles voltes, en què pensau?» «Pens», li vaig dir, «en els qui moren ignorats dins la sinuositat d'un pujol i les seves despulles dormen dins l'ombra eterna sense que cap mirada pugui analitzar els horrors que la mort ha gravat damunt les seves cares. I no creus que és trist que aquest rei que fou gran, que comandà aquest des mars i que travessant abismes es tenia el seu poder per tot Aragó, estigui mercè del primer sacristà que vingui i que per algun cent dins lliuri la curiositat de tots la seva trista despulla?
Això també dona per moltes reflexions. Bé, però primer una nota declaratòria, perquè en Bullier diu que aquest rei es tenia el seu poder per tot Aragó, i evidentment no, es confon. Aquest era Jaume II de Mallorca, era de la casa d'Aragó, sí, clar, però no tenia poder allà, més ben tot el contrari. I a part d'això, afegir que més endavant ens conta en Bullier que la gent tenia una curiosa costum. Li llevaven bocinets de sa roba que duia posada sa mòmia del rei Jaume II, i el que és pitjor, bocinets de sa seva pell, inclús peces dentals com a souvenir, com a record. És a dir, que qualque calaix de qualque indret encara deu haver probablement un bocí en forma, per exemple, de dent del rei de Mallorca. I un pot pensar que aquest morbo per veure sa mòmia és perquè el rei era un home poderosíssim. Però no era l'única mòmia que es podia veure d'aquesta manera tan lúgubre, no? Diu, per exemple, una altra, l'església de la Sang, i n'hi ha d'altres visitables que es poden veure, que les teniu en el vostre abast. Però afortunadament he vist això darrere una capsa de vidre, perquè si no ja no quedaria res, no?
Per cert, Gemma, el mateix llibre de Bullivert supos que recordes que l'autor també xerra sobre una visita que va fer la reina Isabel II a la tomba de Jaume II. En aquesta visita la reina va fer manar un nou vestit d'Arminyo. Ah, no sí. Record com es diu en mallorquí, perquè el que duia el nostre rei no era l'adequat, no? Estava molt deteriorat, en part per espais del temps, i en part perquè, com tu has dit, Gemma, la gent se duia bocinats.
Sí, bé, es diu Hermini, en el text mos diu que es diu Hermini, però també es pot dir Hermini, perquè ho vaig cercar realment, perquè és fals Hermini. Clar, jo vaig veure lo de fals Hermini i dic això que és, no? Però això crec que és així. De la visita aquesta que comentes de la reina Isabel II a les Illes, també és vera que podrem fer un programa, perquè va ser molt curiosa i molt interessant. Però de totes maneres, el que tu dius és cert, fixa't. O sigui, diuen, farem un nou vestit a la mòmia d'un rei mort fa 100 anys. Clar, però és que probablement tampoc es va preocupar lo suficient, aquesta visita monàrquica, no?, de vestir a les gens que en aquell moment ho estaven passant malament, a Palma, en aquest cas, no?, que n'hi havia de gent que ho passava malament.
Sí, tota la raó, l'he impressionat moltíssim. No?
Sí, per això és el que pensava la població. Però sap què passa? Que jo crec que el que li va realment impressionar era, en Isabel II, la possibilitat de trobar-se ella mateixa en la mateixa situació, una vegada morta, no? Tal vegada es va veure reflectida en aquell cos regi constantment observat, no? D'una manera que vulguis que no, jo penso que ha de ser desagradable, perquè imaginem l'escena, aquesta que mos va descriure en Bullier. Un vespre, la seu, el cos momificat que mira en la pell aferrada en els ossos, en robes desfetes. No sé, saps? És un poquet... De fet, ara se m'ha vengut en el cap una imatge, un cementeri que vaig veure. Això crec que jo vaig comentar. No sé si va ser aquí o va ser un dia parlant amb vosaltres.
Sí, no sona aquesta història.
Sí.
Crec que és per bomba.
Sí, segurament. Sí. És que no sé si vaig contar aquí o amb vosaltres fent un copi.
Clar,
aquí,
no?
Sí, pot ser.
Sí, sí. Com
un vespre, altes hores de la matinada, per qüestions, diguem-ne, professionals, coses de mitjan de comunicació. I vaig haver d'anar a un cementeri i mirant per aquí, per allà, me vaig trobar un cos dins una caixa rompuda, a una fossa que s'havia trencat, la llosa de dalt havia caigut, i veia, quan la caixa s'havia rompuda, hi havia un cos amb el sudari desfet, antic, vell, amb una calavera que des d'allà baix te mirava, des del més enllà, no?, plena de dents, pels bruts. Ara ja m'estic impressionant jo tot sol, quin mal rotllo. Ara imaginava aquell cos sortint desforat. Pues imagina-ho. La sugestió és la causa realment, jo crec que és la causa principal d'aparicions i de semblants. És l'explicació lògica de moltes d'aquestes historietes que et senten. Ah, bé, sí. Ara, una altra historieta de mòmies, d'aquestes que en confirmen que els humans estem, com a mínim, sonats. Vos explic. No, espera. No, fins a primera aturada i tot d'una tornem a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
Font de Misteris, amb Xema Font.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Somos lo que hacemos, pero sobre todo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Únete al movimiento Mega Sport. De lunes a viernes con más de 500 clases dirigidas. Sábados y domingos 46 dirigidas y 34 virtuales. Mega Sport, con máquinas de última generación, excelentes zonas termales, cafetería, centro médico y estético, peluquería, pistas de pádel, squash y mucho más. Mega Sport, solo 49,99 euros IVA incluido, con la garantía del grupo Cursac Ocio.
Escoltes IB3 Radio. A Mallorca 106.8, a Menorca 88.6, a Eivissa i Formentera 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Font de Misteris, amb Txema Font.
Hem tornat a la publicitat, seguim aquí a IB3 Ràdio, Font de Misteris, estàvem parlant de mòmies, i anirem ara sí ja amb una història que troc que és ben curiosa. A veure, l'any 1991 es va trobar en els Alps un cadàver, mort per una ferida que li va foradar el pulmó, duia bastant de temps mort, en el principi no sabien ben bé d'on era, perquè el varen trobar a molta altitud, a les gelades muntanyes que hi ha a la frontera entre Àustria i Itàlia, més de 3.200 metres d'alçada. No es va poder identificar el cadàver, encara que s'han pogut localitzar familiars per les mostres d'ADN. També es sap que es varen matar per l'esquena, però a una lluita o baralla, tenia 46 anys quan va morir, també es sap el que va menjar just abans de morir, on vivia, els tatuatges que duia no han servit per identificar-lo, i també se sap que quin tipus de vida duia, que menjava habitualment, i fins i tot ara apareix que el volen fer ser papà, pòstumament, però fer-lo fer ser papà. Fins aquí un drama, com molt d'altres. L'única pega és que ara m'estic referint a una mòmia natural, que és la més antiga que s'ha trobat de moment a Europa. Nozzi, un nom així, Nozzi li diuen, que va morir fa uns 5.200 anys. Per això deia que estem tot ben sonats. I sí, pareix que li volen fer pare, perquè hi ha una llarga cua de dones que es varen presentar com a voluntàries, per ser... Perquè com el varen trobar congelat, doncs podrien extraure-se les cèl·lules adients per poder fecundar aquestes voluntàries a una dona d'actualitat. O sigui, en tot cas, ha perdut protagonisme, no? Molt, a causa també de la irrupció de l'home congelat de la vall d'Ots. Els científics han fet un esborrany del que podria ser la vida de Nozzi. És curiós, perquè fins i tot per la forma en què tenia el cos quan el varen trobar i cercant, han trobat una web que es diu www.icemanphotoscan.eu. Si un cas, això és molt mal de dir, apunteu allà, poseu allà en el Facebook. Allà poden trobar unes imatges amb molta resolució d'aquell cadàver humà amb els seus tatuatges rudimentaris, que està estès damunt d'una mena de taula d'autòpsia nu, en sa pell apergaminada, és esgarrifós, és molt desagradable sa vista. I ja de pas, sense cap tipus de respecte, perquè és un home mort, com qualsevol altre, no? Estima-lo de sempre. En el rei en Jaume se l'ha de respectar, com no? Clar. De fet, al segle XVI ja se deia, senyors, que és un mort, que s'ha de respectar. Però més de 3 anys després, ja mitjan del segle XX, es decideix fer-li un sarcòfags i prohibia aquell costum, des de fa tant de segles enrere, que era això d'anar a veure-ho. I, per cert, amb ell, a la seu, també tenim amb en Jaume II, també tenim en el seu net, en Jaume III, que ja aquí som, el fill d'en Jaume II, el rei en Sancho de Mallorca, està, crec, a Perpinyà, en Jaume I a Tarragona, d'aquesta ara també se m'ha ven el cap una curiositat respecte a la seva mòmia. Resulta que quan s'ha de l'amortització, resulta que varen quedar les seves restes en el monestir de Poblet i va ser saquejat, i les restes del rei dels que estàvem amb ell en els sarcòfags varen quedar esteses per tot, i un capellà les va recollir, les va ficar dins sacs i les va amagar. Estem parlant de l'any 1837, i un parell d'any després ho envien a Tarragona tot mescladet, i allà romanen un munter d'anys fins que ara fa poc qualcú les mira, les estudia, les analitzen i han pogut 800 anys després saber quins ossos pertanyen a la que havia estat la mòmia del rei en Jaume I. Per cert, un dels motius pel que el varen poder classificar era pel seu immens tamany, perquè era molt, molt alt, i l'altre per la ferida que tenia en el cap, producte d'una ferida d'una fletxa. Ara, per la cara, no sabíeu que havia estat ferit, i d'això per un altre dia. Així que això de momificar en els reis i en els poderosos ja veiem que no només era cosa dels vells i dels antics. Aquí a l'Europa medieval també es feia. Ara no sé si se podria fer. Podríem fer la consulta d'això, de, en pla, bones, miri, les darreres voluntats, i d'un pit mort no vull ser cremat. Jo vull tot el contrari. Vull ser embalsamat o momificat, i així podrà passar a la posteritat, amb una forma grotesca i esgarrifosa. Però passaria a la posteritat, no? Tots són gustos. També parlant de cadàvers momificats, ja se'ns torna a acabar el temps, però queden molts per anomenar aquí mateix. Misterioses mòmies que s'han trobat, que quan s'han obert taüts, per exemple, per això ho deia, per aquells taüts que quan els han obert per veure si s'havia momificat el cos, si el cos es mantenia, diguem, fresc, i per tant, com a digne candidat a ser elevat en els altars. Diuen que a vegades s'han trobat tapes de taüts totes gratades des de dintre, i el cos, amb un gest terrorífic, com cap altre, lògicament, en ses ungles arrabassades i aferrades a sa tapa de sa catxa, dins una darrera desesperació per tractar de fugir d'aquella mortal trampa. Sa trampa d'haver estat enterrat viu, no? A desaferest. Això sí que fa por, també. I, a més, quan es trobaven aquests casos, sa persona sa que havien de beatificar, a damunt, no era beatificada. Clar, per què? Pues per sa seva desesperació en el darrer moment, per no haver mantingut sa calma quan t'han enterrat viu, i saps de que cap manera podràs sortir, que no podràs fugir d'una mort lenta, angustiosa, cruel, agònica. Per evitar la mort dins la caixa enterrat viu, una solució seria això de donar orgues. Bé, se'ns han quedat un munt de coses en el calaix, però ja ho sabeu, en farem d'altres, perquè mos ha quedat lo del negre de Banyoles. Així es coneixia una figura humana que estava dissecada, com si fos una peça de caça, en les seves misterioses llegendes, també, i n'hi ha moltes més. Persones trobades animàticament momificades, bé, ja ho veurem un altre dia. Ara, abans de continuar, Cati, recomanacions bibliogràfiques, si vols.
I de primer recomanar el llibre Les illes oblidades, de Gaston Willier, editat per Moll el 1973. També del menorquí Pedro Palau Pons, el volum titulat Mòmies. És un recull interessant, editat per Susaeta el 1999. Un altre títol que val la pena és Immortales, la memòria del tiempo, claves de la història a través de les mòmies. En aquest cas, l'autor és en David Sentinella. El llibre va veure la llum el 2005 per l'editorial Espejo de Tinta.
Gràcies, Cati. Anem ara a Font de Notícies. Carles, què tenim per avui?
Bon vespre, companys. Doncs ja que parlem de mòmies, una notícia molt curteta del passat 2 d'agost. Apareguda a l'Espiga Digital, on s'afirma que un nen de 10 anys va trobar-se a l'àtic de la seva àvia el sarcòfag d'una mòmia, una màscara mortuòria egípcia de fang i un vas canòpic. No tinc ni idea de lo que és, o sigui, per sisplau, no m'ho preguntis.
No, sí, això, eren aquests recipients on els embalsamadors posaven les vísceres des difunt. Mira, de fet, ara podrem recordar una altra vegada que en el Caixa Fòrum, en el Gran Hotel, a Palma, també un lloc amb misteri, que no ho he dit, i hi ha l'exposició de mòmies i d'Egipte. De fet, ho he dit, a principis d'aquesta setmana hi vàrem anar amb Borja, en Sergio i jo. Podríem donar qualque opinió en el respecte.
Bé, idò, jo penso que és una exposició fantàstica, no? La veritat. Hi ha peces de tot tipus que provenen, en aquest cas, de Berlín. Pintures més fascinants són les mòmies, ja que n'hem parlat avui d'elles, no? Passat, Xema, ara que has dit Egipte, i mirant un dels llibres que tenim per aquí damunt de la taula, he vist una cosa bastant sorprenent i de la qual no tenia ni idea, a menys que jo llegesc. Como ser, vale, aquí. Una tradición de tipo mitológico habla del reinado de Gerión como el primer rey de la isla.
La palabra Gerión en caldeo significa peregrino. El reinado de este rey fue bastante tiránico, por lo que Osiris, rey de Egipto, pasó a Mallorca para matarlo. Los tres hijos de Gerión vengaron la muerte de su padre, matando a Osiris. Vuelto a la vida este último, alióse con Hércules, dando muerte a los tres hijos de Gerión y arrasando la isla. ¿Qué vos por eso?
Francamente interesante, ¿no? Bé, tant és llibre com, com si story.
No, sí, sí que ho és. A més, vàrem parlar en el seu dia de la possibilitat de que antigament hagués hagut una ciutat egípcia, que algú m'ho va comentar, men si men de bon ho havien tret.
Però... aquí tenim una sèrie.
Sí, sí, directament, però... carai, està bé això. Has dit no sé què de peregrí, no? Idò ben peregrí, això. Qui és? De qui és això?
Bé, aquest se diu Història de les Balears de Gaspar Sabater, editat per Edicions Cort l'any 1987.
I de la curiositat que haurem d'investigar aquesta. I a tu, Borja, que te va aparèixer l'exposició d'Escaixa Fòrum?
Bé, per fer una mica de crítica poqueta, diré que una exposició així és necessària en una ciutat com la nostra. I m'ha agradat, francament. De fet, és cert que tornaré més vegades.
Segur. Segur, perquè aviat anirem a un altre pic, perquè ja m'ho vaig venir. Bé, tornem en el tema aquest d'estassó, que és tan possible restes, que s'ha trobat una espècie de golfes o un àtic, no sé què has dit. A veure, això per ses fotos...
Coita.
Sí, això semblen qualque rèplica de qualque peli, no? Perquè és com a massa perfecte tot, no?
De trets, no? Sí.
S'hauria d'esperar si per raix... se pot treure qualque conclusió, però jo penso que no, però bé, és igual, qualque cosa més?
Doncs mira, The Bath Chronicle Online es fa ressò d'una important conferència sobre temes paranormals que es va celebrar al principis de setembre a la seva ciutat, amb el títol, perdoneu, la traduirem més o menys literalment, La creença en fantasmes augmenta, però poc de nosaltres creu que els ovnis realment existeixin, i aporta les conclusions de l'estudi.
Això és ben curiós, i això era el títol de l'estudi. Bé, hauríem de demanar-nos si la dada és deguda a l'abundància de programes que tracten sobre els fantasmes, no? Com ara s'han posat com el Discovery Channel, o bé per sèries del tipus aquella que ja queda com antiquada, no? I de les que han vengut posteriorment, com Expedient X i d'altres... semblants, no? Com han arribat en aquesta conclusió?
Doncs a partir de la trobada realitzada per aquesta associació científica que estudia els fenòmens anòmals. A l'estudi en qüestió assegura que creiem més en fantasmes i menys en ovnis. Sembla que en edicions anteriors el percentatge de persones que creien en fantasmes estava al voltant del 40% i ara ronda el 53%. Afirma també que el fenomen ovni està en plena decadència perquè ha invertit el procés de les últimes dècades. D'un 52% ha passat a un 39%.
És també això darrere una bona notícia, no per la notícia en si, que supos que no serà bona pels ufòlegs, no, en aquest cas, sinó perquè és important que qualque observatori seriós es dediqui a investigar temes com aquests, que són tan orfes de seguiment. Pens que s'hauria de fer, a lo millor, un estudi més seriós d'aquestes tendències d'aquesta credulitat del públic, no? Tens cap informació més que pugui ser destacable d'aquest
treball? Doncs sí, tenim qualque sorpresa. Per exemple, hi ha més dones que creuen en els ovnis que no pas als homes, quan l'estereotip és a l'inrevés. I també tenim que els joves entre 18 i 14 anys són cada vegada més escèptics, sobretot si els comparem amb la generació anterior, dels 30 i 40 anys.
Bé, i aquí ja ni te dic els que ara tenen d'haver una seixantena d'anys, que varen tenir una època als anys 70 on eren molt crèduls, no? Ara la majoria d'ells, persones ja ben assentades, reneguen d'aquell passat. De fet, quan un se'n va a llibres de segona mà, troba molt d'aquests llibres, aquestes joies, que moltes vegades, sovint, tenen el nom posat darrere la tapa i un pot veure personatges coneguts, que havien estat el sentit propietari d'aquest llibre. És curiós, això. Podem consultar aquest estudi, per una altra banda?
Doncs sí, en la plana web de seriouslystrange.org.uk. Mira, segurament en Sergio podrà apuntar sí, també per al tema.
La traducció seria seriosament estrany, no?
Sí.
I això que tens per aquí damunt ara, això, aquests reculls, són bueno, coses d'ovnis, no?
Sí, aquest està publicat per la revista Muy Interesante en la Extra de Tardó i se titula El gran timo de los alienígenas. Signa l'article Luis Alfonso Gámez. Ui, en Borja m'està posant una cara d'assassí, que què ha passat? Ja, ja m'ho expliques després. I aquesta altra, que és una entrevista de Más allá de la ciència a un caçador d'ovnis, però no porten gaire cosa cap dels dos. La veritat és que vaig fer una ajuda més allà perquè en Gámez li donava una canya a en Javier Sierra, que és el conseller editorial de la revista, i volia veure si se defensava o se l'havia llegit o una cosa d'aquestes.
Hombre, ara ja m'has despertat la curiositat. Perquè...
Deixem-lo de tot en camp un per a l'altre.
Vinga, crec sí. Que sí. Vinga. Crec que sí, perquè, sí, perquè en Gámez dirigia o ha de... Sí, una sèrie que es deia Escèptics, bé, Escèpticos, a la televisió basca, me pareix que era, i és el mateix que va fer aquí qualque conferència amb un títol inicialment, segons m'ho vas comentar tu, Carles, una miqueta estrany, el títol fora de to, va aparèixer el títol, però que va ser fa un parell d'anys a sa WIP, no?
Sí.
Mos podries fer 5 cèntims d'aquesta cosa anomenada, com li volien dir?
Tu estàs parlant de periodisme gilipolles. Sí,
correcte. No
està,
volia dir perquè
està
no te
penses... Eh?
Sí, no...
Sí. Vale, Borja, me callo. L'article és fluixet. Res de que no s'hi hagi dit ja, però és recomanable des d'un punt de vista crític, perquè fa un repàs a la història dels albiraments ovnis i de com s'ha propalat viralment. Gámez considera que el succés de Roosevelt i la pel·lícula Ultimàtum a la Terra de Robert Weiss van ser determinants per a que comencés una espiral d'al·lucinacions en cadena. Per exemple, un cuiner d'hamburgueses que va parlar amb Orzón, un menusí arròs que se'l va portar de viatge a la cara oculta de la Luna, el matrimoni Hill, que va inaugurar la moda de les abduccions, o el caradura de... Perdó, és literalment com ho deia, eh? De l'astronauta O'Leary, que es va atrevir a especular amb la cara de Mart.
Va dir... És caradura de l'astronauta, va dir?
Sí, sí.
Va fort d'aquest home. Sí. Perquè en principi, no sé, l'astronauta O'Leary, em prega el mateix llinatge que és de la companyia aèria aquest. I aquest... l'astronauta, no l'hem de confondre, no és qualsevol Mindundi, no? Si mal record, aquest era doctor en astronomia, va ser docent a qualque universitat, preparat per ser astronauta. Molta gent pot ser el recordi com un científic que va denunciar un complot del govern nord-americà per encobrir el fenomen ovni, perquè suposadament el xoc cultural seria massa gran, i també se va fer popular per un programa de Fox on dubtava de l'arribada de Somos Ayuna en les missions Apolo. Efectivament, si aportés més informació seria més interessant, no? Com la revista més enllà com respon?
També sap greu, en realitat no ha respost. Aporten dades sobre albiraments concrets durant tot el mes de setembre, varis a Estats Units i Alemanya, també a França, Reino Unit, on per cert s'han denunciat molts incidents a l'autoritat d'aviació civil sobre casos ovnis, i també a Xile i Perú.
Veig que hi ha molt d'avistaments ovnis a Occident, no? Potser sigui una de seguir... interessant també que surti Xile i Perú, avui hem parlat d'aquests dos països, curiositat, casualitat, i fan qualque aportació especial a l'entrevista que tu consideris rellevant per anar...
Doncs m'ha sobtat perquè qualque afirmació que podria ser contradictòria. Per exemple, l'entrevistat és el nom Manuel Balonero. S'autoqualifica d'escèptic respecte als contactats, cosa molt respectable per altra banda, però no perquè no se cregui la possible excentricitat de les històries, sinó perquè suposadament no podem veure éssers que hi viuen en una altra dimensió.
Ho he vist així. No és que sigui un argument massa sòlid, tot i que afirmi amb seguretat que els alienígenes assisteixen i que viuen en una altra dimensió, no? Haurem de suposar que mai no ha tingut cap tipus de vivència estranya en aquest sentit i que no en conec cap de
doncs no creguis, En Balonero conta que cap al 79, és a dir, 30 i pocs anys enrere, va viure una experiència esferidora al volant. De sobte va veure un ovni al cel i el cotxe li va començar a trepidar i fer petits esclats. Allò típic de les pel·lícules que els aparells no funcionen com s'aproxima un ovni per casa teva, no? I aleshores qualcú per darrere, misteriosament petit, li va donar un parell de mastegots mentre conduïa. Per fortuna no va tenir cap accident i, estranyament, no va tenir la curiositat de saber qui era.
Ara se m'han vingut en escat dues coses. Una... aquesta historieta del cotxe conduint a Mallorca va passar també en aquells mateixos anys amb un personatge que se va fer escàs bastant conegut i popular. Aviat tornarem a tenir notícies d'aquest tema, ja ho adelant, i no només per nosaltres, uns altres també ho diran. I després també que això de somonet aquest o aquesta cosa misteriosament petita me recorda a lo del bisbe de la setmana passada o de l'altre, no record, aquell en el bisbe indígena, eh?
Exactament,
és sí, que deia és curiós, hi ha una
coincidència, les mans petites, no?
Era una coincidència molt interessant. De totes maneres, és un escepti molt particular, aquest senyor Balonero. Mai havia sentit que es pogués connectar dos fets d'aquesta manera. No, jo tampoc veig lògic, en principi, Voronov ni lligar-lo directament amb aquesta vivència, que seria bastant de mal rotllo, i molt menys si mai no ha tingut cap experiència per a contrastar el que està dient. I més, si ell mateix s'autoqualifica com escèptic, no sé, que trobau, no? Digo jo.
Molt bo, company, acabes de definir en una proposició més o manco el que pensava Hume sobre la relació causa i efecte.
Tampoc era la seva intenció.
Bueno, pues mira, fixa-t'hi, no podem descobrir causes i efectes a través de la raó, sinó a través de l'experiència. És a dir, hem de parlar des de l'experiència, no pas des de la raó. T'agrada més així, Borja?
Bé, així sí, puc dir que sí.
Perfecte. Res, Carles, moltes gràcies. Feim ara la darrera aturada i continuem a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7.
Endinsa't en nosaltres al sector primari de les Illes Balears. Coneix la tradició i la innovació de pagesos i mariners, les lleis que regulen les seves tasques, com s'elaboren els aliments fets a les illes, què hi ha darrere la màgia del vi? Tot això i més a IB3 Ràdio.
El món del camp a la mà, cada dimarts i dijous a IB3 Ràdio, a les 7 del capvespre. Del camp a la mà, amb Aina Solano.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3radio.com.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Avui, Sergio, tenim poc temps, quina cosa més estranya, eh? Però com vàrem proposar ja, crec, la setmana passada, estem preparant un programa especial dedicat als oients i que podríem fer, si vos sembla, just ara d'aquí 7 dies, que serà l'edició número 27 de Font de Misteris.
Sí, així és, Xema. De fet, ja te faig saber que tenim un període de preguntes dedicades a la seu i, com has dit, que és un programa que va tenir molta polèmica. Però supos que en sortirem, no?
Sí, supos que sí, vamos, tampoc no volem sentar càtedra, tampoc, saps?
Bé, també tindrem algunes preguntes més personals i escoltarem les respostes a una enquesta que varen fer al carrer per conèixer quin era el tema misteriós, legendari, que més agradava o coneixia la gent de Palma.
M'agrada això ja veus, ja me va començar a agradar això. I a veure, si un cas, si ara aquesta setmana els que mos estan escoltant ara poden seguir enviant les seves preguntes, supos?
Efectivament, Xema, ja ho sabeu, si ens voleu fer arribar alguna pregunta, recomanació, ho podeu fer, com sempre, a través de les xarxes socials de Facebook, cercant Font de Misteris, i Twitter, cercant @FontDeMisteris. També el nostre correu electrònic, fontdemisteris@ib3radio.com. I ja que estem, també recordant que podeu tornar a escoltar els nostres programes, tant al servei a la carta d'IB3 Ràdio, a les redifusions del diumenge a les 10 del vespre i a la nostra pàgina web, www.fontdemisteris.com.
Torna a dir, si vols, el correu electrònic una mica més a poc a poc.
fontdemisteris@ib3radio.com.
I els tres? En número. I d'això, gràcies. Hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. Ara vos deixarem amb una gravació. Bé, sí, una altra cosa. Abans, quan he parlat del cadàver trobat en el gel, en els Alps, no he pogut evitar recordar-me'n d'en Tolo Calafat, l'alpinista que va quedar-se a més de 100.000 metres d'alçada a l'Annapurna, en els Himalaies, fent allò que més li agradava, no?, muntanyisme. D'aquí una abraçada a na Marga, la seva viuda. I d'ara, per acabar, vos deixarem amb una gravació peculiar. No sabem si ha sonat mai a la ràdio. Una gravació d'un dels grans d'investigació que ja dubtava de la versió més oficial. Està estret del disc Australia, de Michael Hugen, Regressió Temporal, amb la veu d'en Fernando Jiménez del Oso. Bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Pocos lugares hay tan fascinantes y extraños como el desierto. Este en el que ahora estamos ha visto tanta historia que hollarlo a nuestro paso es casi un sacrilegio. Pero no importa. Cierra tus ojos y déjate guiar. La música irá por delante, abriendo camino a nuestra mente, dando alas a nuestra imaginación.